Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 2 graus al Carràs, 6 graus a Terrassa i 9 a Cunit. I avui molts comencem a fer vacances de Setmana Santa. El fet que encara hi hagi neu i que comença a fer prou bo per anar a la platja repartirà els desplaçaments que es facin a partir d'avui.
Preveiem una mobilitat d'esquí, de muntanya, i una mobilitat de litoral ja, de distribució litoral.
Així ho diu al matí de Catalunya Ràdio el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Demà i demà passat també hi ha vaga de transport, en aquest cas a l'aeroport del Prat, que afectarà els serveis de terra, com el trasllat també de les maletes. La convoca UGT a l'empresa Menzies i Aena alerta que pot provocar diversos retards. I en tot això, aquesta Setmana Santa arribarà enmig dels efectes econòmics de la guerra de l'Iran.
So I gave them a 10-day period. They asked for 7, and I said, I'm going to give you 10.
Donald Trump torna a ajornar l'ultimàtum a l'Iran i ara el situa el 6 d'abril. Insisteix no només que hi ha negociacions, sinó que els contactes, diu, van bé.
We are a reliable partner with the US, and even though, of course, we have these disagreements.
Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has found himself in the crosshairs of the Trump administration.
I així comença l'entrevista que Wall Street Journal ha fet a Pedro Sánchez, a qui defineix com a líder europeu, a qui li diu que no a Donald Trump. I parlant de Pedro Sánchez, també avui es formalitzen els canvis al seu govern.
Nosaltres sempre apostem per la solidaritat, per la igualtat i per la diversitat, que és així com s'entén este país. I per supost...
És Arcadi Espanya, el nou ministre d'Hisenda, avui promet el càrrec davant del rei, juntament amb el nou vicepresident primer, Carlos Cuerpo. Tot això en un cap de setmana en què canviarem d'hora. La nit de dissabte, diumenge, dormirem una hora menys i en què se celebrarà també diumenge de Rams. Precisament per això, el dilema d'avui, a partir de les 11, serà sobre les tradicions. S'han d'actualitzar o no? En parlarem després també que la confraria de Sagunt rebutgés que entressin dones com a confrares per la processó de Setmana Santa.
Tristeza total y decepción. No es solo que se perdiera la votación, es que salieron menos votos a favor que en la última votación del 2022. Yo era muy optimista y creía que la sociedad saguntina había avanzado.
És el que deia Blanca Ribelles, representant del col·lectiu Setmana Santa Inclusiva de Sagunt. Tot plegat ho comentarem amb Judit Mascom, Glòria del Toro, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I després ens acompanyarà avui també la comunicadora Natza Ferrer.
Quan segueixes al costat la vida d'una persona addicta, són molt constants. Això et fa perdre molt la confiança en la persona.
Ha publicat el llibre L'última vegada que et dic adéu. És un retrat colpidor de com va viure la drogodicció del seu germà dels anys 80. I avui també parlarem de música. Quan no tens res, tot el que ens queda, Gina Està, s'ha emportat el premi del públic a millor cançó de la gala dels Premis Enderrock. Els altres guanyadors de la nit han estat a Alosa, Oques Grasses, i també s'ha reconegut la trajectòria de Sopa de Cabra i Lacs amb Busto, que aquest any és l'any del retorn de la formació original.
Quan us veuré, tinc 10.000 alarmes per llevar-me. Això no canviaré, no tinc tanta por d'enamorar-me. Potser aquest cop surt bé.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara fem un cop d'ull a la matinada. I amb què ens despertem aquest matí, Frederic Vincent? Bon dia.
Bon dia. Tenim ple municipal a Barcelona, ple municipal, i està molt marcat per l'habitatge. Tot apunta que, si no hi ha canvi, s'hi aprovarà el canvi urbanístic necessari perquè l'Ajuntament de la capital tingui la seva regulació dels lloguers de temporada. Recordem que Esquerra el va tombar l'anterior regulació, l'anterior proposta, en comissió el mes de gener per discrepàncies amb els comuns.
I a Brussel·les?
Han acordat permetre als països membres de la Unió que imposin multes a les plataformes de comerç electrònic que importin productes que no considerin segurs. Segons la comissió, la idea és aturar l'arribada de productes xinesos barats i, en alguns casos, insegurs, sobretot de plataformes com Temu i Shein.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb una decisió, una altra, de Donald Trump. La seva firma apareixerà als bitllets de dòlar. Serà el primer president de la història dels Estats Units que ho faci. Normalment els bitllets de dòlar sortien les firmes del secretari del Tresor o del tresorer del país, normalment tots dos, però ara un d'ells saltarà per posar-hi la firma de Donald Trump. La Casa Blanca ho justifica dient que és un homenatge necessari pels 250 anys dels Estats Units.
I amb què diran avui a la Xina?
Amb dades econòmiques i positives pel país, els beneficis de les principals empreses industrials de la Xina han augmentat un 15% els dos primers mesos de l'any en comparació amb un any enrere. Això després de 3 anys consecutius de descensos.
Avui és divendres 27 de març, ens despertem amb fred avui. 3 graus sota zero a Gósol, al Berguedà. A Santa Coloma de Farners hi ha 4 graus i a Constantí tenen 7 graus. Avui farà vent, però més moderat que no pas el d'ahir, en bufarà el Pirineu i sobretot també a l'Empordà i al sud de Catalunya. Amb 4 núvols a la Vall d'Aran que aniran marxant, la resta temps assolellat i amb unes temperatures també semblants a les d'ahir, com a molt podrien arribar als 20 graus a la Costa Daurada. Demà dissabte, sol al matí, a la tarda ennuvolat a la meitat nord, amb algunes precipitacions en forma de neu al Pirineu, sobretot a última hora del dia, i de cara a diumenge el més important serà el vent, que reforça a tot el país, especialment Pirineu. Però a Pirineu i a les comarques de Girona bufarà molt fort.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Jofre Llombart i Arturo Puente. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I ens actualitzem. I comencem pels Estats Units, que no bombardejaran instal·lacions energètiques de l'Iran, almenys fins al 6 d'abril. Donald Trump ha decidit allargar 10 dies més la treva que inicialment va decretar de 5 dies.
El president dels Estats Units ha anunciat a la seva xarxa social Truth que donava aquest nou termini a petició de les autoritats de Teheran, amb qui estaria negociant el seu enviat especial Steve Witkoff. Poc després ha donat més detalls en una entrevista telefònica a la cadena Fox News.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
I l'allargament de la guerra impacta amb fortes pèrdues als mercats financers.
Als Estats Units, a Nova York, Wall Street ha registrat la pitjor jornada des del gener, amb caigudes generalitzades als indicatius. Per exemple, la Standard & Poor's, que és el que plega les 500 companyies nord-americanes més importants, ha caigut un 1,7%, i el Dow Jones Industrials un 1%, i el tecnològic Nasdaq s'ha desplomat un 2,4%. El preu del petroli Brent, el de referència a Europa, ha tancat als $101.8 al barril.
I si bé Donald Trump ha allargat 10 dies l'exempció de taxa a instal·lacions energètiques de l'Iran, també es prepara per si el conflicte va més enllà.
Aquesta setmana la premsa nord-americana va publicar que Washington preveu el desplegament d'una divisió aerotransportada a la zona de guerra i avui el Wall Street Journal informa que la Casa Blanca estudia enviar 10.000 soldats d'infanteria addicionals a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Israel no ha aturat els atacs sobre l'Iran ni els seus aliats. El Líban ha llançat diversos míssils contra objectius controlats per Hezbollah al sud de Beirut i l'exèrcit israelià també ha llançat un atac de gran abast sobre infraestructures del règim iranià a Teheran. Com cada nit i matinada, l'Iran també ha anunciat atacs amb míssils contra objectius militars i energètics d'Israel i el llançament de drons contra bases nord-americanes situades als països del Golf.
I tot plegat després que l'exèrcit israelià hagi anunciat que ha mort el responsable militar iranià del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Israel va voler dir-hi la seva sobre el punt que està marcant la guerra a l'estret d'Hormuz, matant el comandant iranià que controlava el seu bloqueig marítim. S'espera que la pèrdua no afecti un règim que, de moment, s'ha sobreposat a morts molt més importants de la seva estructura. Per si Washington i Teheran acabessin arribant a un pacte, Netanyahu aprofita per atacar tant com pugui l'Iran i el Líban. En resposta, ahir Israel va patir un dels dies amb més atacs del que portem de guerra. Els maldecaps per la coalició coalició americano-israeliana podrien incrementar-se encara més si els Houthis compleixen l'amenaça d'afegir-se a les hostilitats des del Iemen, tant amb míssils contra Israel com amb atacs a vaixells al Mar Roig. Des de Jerusalem, Jordi Beresco, al matí de Catalunya Ràdio.
Una de les conseqüències d'aquesta guerra és l'augment de despesa militar dels aliats europeus de l'OTAN.
Tots, inclòs l'estat espanyol, ja han arribat a una despesa del 2% del seu PIB, en qualsevol cas lluny encara del 5% en un termini de 10 anys que els reclama Donald Trump.
Brussel·les, Bruno Fortea.
Tot i que Europa mira de reull el proper objectiu impulsat per Trump, de moment el líder de l'OTAN, Mark Rutte, està satisfet amb les xifres d'inversió actuals. Fins i tot felicita Espanya per haver assolit finalment el 2% del PIB en despesa militar. I en general, Rutte hi veu un canvi de tendència històric.
Durant massa temps, els aliats europeus i el Canadà van dependre massa de l'ajuda militar nord-americana. No vam responsabilitzar-nos prou de la nostra pròpia seguretat, però hi ha hagut un canvi real de mentalitat.
En l'últim any, els aliats europeus han gastat un 20% més en defensa. Cada cop hi aporten més, però ara mateix els Estats Units segueixen assumint tots sols més de la meitat de tota la despesa militar de l'OTAN. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Congrés ha aprovat el paquet de mesures del govern Sánchez per frenar l'escalada de preus provocada per aquesta guerra.
Almenys fins al 30 de juny es mantindrà el descompte de l'IVA a la benzina i l'energia. Finalment, el PP s'ha abstingut a la votació, però el sí de Junts per Catalunya ja garanteix l'aprovació del decret.
Madrid, Dani Sáenz de Aja.
Malgrat que ha tirat endavant per la mínima, el decret ha tingut bona rebuda a Esquerra i Dreta i només s'ha criticat per insuficient. És l'argument del popular Juan Bravo per abstenir-se després d'atribuir-se algunes de les mesures que ha defensat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
Hemos reaccionado rápido poniendo en planta esta respuesta ambiciosa en tan solo 20 días tras el inicio del conflicto.
Nos han copiado la rebaja del IVA de la luz, la rebaja del IVA del gas, la rebaja del IVA del carburante. No le quiero engañar, no es suficiente.
Junts ha donat un sí imprescindible després d'aconseguir rebaixes d'IVA pels autònoms, però manté el veto al decret que prorroga els lloguers a falta d'un mes de la seva votació. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui el G7 es torna a reunir a París amb l'objectiu que els Estats Units i Israel desencallin la guerra.
El conflicte ha suposat una sotragada econòmica global i també per les economies més potents del planeta. Els ministres d'Afers Estrangers participants constataran, a més, que la guerra a l'Orient Mitjà està directament connectada amb la de Rússia contra Ucraïna. El cap de la diplomàcia nord-americana serà avui l'encarregat de respondre les demandes de la resta de membres del G7.
París, Isabel Galí.
Segona jornada del G7, avui sí en presència de Marco Rubio, que rebrà l'advertència dels socis europeus de Washington dels perills de deixar Ucraïna de banda en aquest context de guerra al Pròxim Orient. Una alerta que avançava la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, tot just arribar a l'abadia de Cerné.
Ara Rússia també dona suport a l'Iran amb els drons. Així poden atacar països veïns i bases militars nord-americanes. Aquestes guerres estan molt interconnectades. Així que si Amèrica vol que acabi la guerra a l'Orient Mitjà, que l'Iran els deixi d'atacar. Haurien de pressionar Rússia.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la rebaixa de l'IVA i l'impost dels carburants ha abaratit 24 cèntims de mitjana al litre de gasolina, entre 18 i 19 cèntims en el cas del gasoil.
Però els consumidors reclamen que hauria d'haver baixat més.
El portaveu de l'organització de consumidors FACUA, Rubén Sánchez, denuncia que algú s'està enriquint.
La bajada media que s'ha producido en el precio del gasóleo ha sido de solo 18 céntimos y medio del domingo al miércoles y tendría que haber bajado 30 céntimos. Por tanto, aquí se han quedado con dinero por el camino.
El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha assegurat que no són ells els que s'estan quedant amb els diners.
La rebaixa d'hidrocarburs, quan tens els dipòsits plens, pues fa mal, estàs venent a pèrdues. Aleshores, s'està compensant amb el que entra, que ja té menys impostos.
Campabadal afirma que en tota aquesta situació qui surt guanyant és Hisenda i les petrolieres que extrauen el petroli al mateix cost i el venen molt més car. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
Pedro Sánchez materialitza el relleu de María Jesús Montero i nomena el valencià Arcadi Espanya, exmadreta de Ximo Puig, com a nou ministre d'Hisenda.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, serà el nou número 2 del govern espanyol i ocuparà la vicepresidència que deixa Montero per marxar de candidat a les eleccions andaluses. Tots dos prendran possessió del càrrec aquest matí.
Madrid, Paula Brujats.
Carlos Cuerpo era totes les travesses i Arcadi Espanya és la gran sorpresa. A partir d'avui serà el nou ministre d'Hisenda, té el repte d'aprovar el nou finançament autonòmic, ha de pilotar les negociacions negociacions amb Esquerra per a la gestió de l'IRPF i té l'encàrrec de presentar nous pressupostos. Té un perfil bregat en la negociació. Segons Pedro Sánchez, és el perfil idoni.
És una persona comprometida que darà continuïtat al bon hacer de María Jesús Montero.
Sánchez també premia el ministre d'Economia. Serà a partir d'ara la seva mà dreta. Carlos Cuerpo ascendeix en plena tensió econòmica per la guerra de l'Iran.
Carlos está haciendo un trabajo excepcional.
El president del govern espanyol es reforça amb perfils tècnics per encarar el que li queda de legislatura. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Esquerra Republicana està a l'expectativa de si hi haurà canvis de posicions sobre l'IRPF per part del govern espanyol més enllà del canvi de cares.
D'entrada, fons del partit destaquen a Catalunya Ràdio el perfil federalista d'Arcadi Espanya.
Després de l'estiventós amb la ministra María Jesús Montero, els republicans hauran d'interlocutar amb Arcadi Espanya per a la cessió de l'impost sobre la renda amb l'interrogant de si suavitzarà posicions o seguirà la línia de la seva antecessora. La fins ara número 2 de Sánchez sempre ha assegurat que parlava en nom de tot el govern espanyol quan suposava el traspàs total de tributs a la Generalitat. Amb tot, fons d'Esquerra resalten el tarannà federalista del nou ministre i també de Carlos Cuerpo, ascendit a vicepresident. D'Espanya, més, posen en relleu el seu perfil valencianista. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els sindicats d'educació majoritaris amenacen amb més vagues després de Setmana Santa si el govern no reobre la negociació.
Ahir es van trobar per primera vegada una setmana després de les aturades, però no van acostar posicions. El govern insisteix que l'acord pactat amb Comissions Obreres i la UGT no té marge de millora.
Pels sindicats, la trobada d'ahir va ser el dia de la marmota. Iolanda Segura, de l'Austec, i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir, doncs, aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre.
Un té la sensació que estem instal·lats aquí en el dia de la marmota. Ells diuen que tenen la mà estesa, ens emplacen a reprendre les negociacions a la mesa sectorial, però el que estan argumentant és que ells defensaran l'acord que s'ha signat.
Però el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no es va moure ni un mil·límetre.
Per nosaltres, un acord que defensem és un acord, en aquest cas, que dona resposta a aquestes necessitats que ens sembla que són absolutament imprescindibles i que s'han de posar en marxa amb tota urgència.
Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I reprenen les negociacions entre el Ministeri de Sanitat i els sindicats de metges.
Després que les converses quedessin aturades al desembre i enmig d'un calendari de mobilitzacions anunciat pels sindicats, la reunió d'ahir va servir per constatar un canvi de to. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
S'han reprès les negociacions que estaven trencades amb el comitè de vaga des del mes de desembre, s'han exposat la situació, com estava, i s'han explorat vies per poder trobar la sortida al conflicte.
Algunes millores que reclamen els metges passen per canvis legislatius que depenen del Ministeri de Sanitat, però també hi ha qüestions organitzatives que depenen del Departament de Salut. Metges de Catalunya assegura que la conselleria encara no els ha convocat a cap reunió per abordar les seves reclamacions.
I avui la plantilla de CaixaBank fa vaga i això pot afectar l'activitat a les oficines.
La protesta coincideix amb la celebració de la Junta d'Accionistes de CaixaBank a València.
Els treballadors ja han protagonitzat en les últimes setmanes algunes aturades parcials i concentracions per protestar contra les condicions laborals. Però avui la convocatòria és de tota la jornada perquè l'entitat no s'ha bé a negociar. Raquel Ruiz és la secretària general de la UGT a CaixaBank.
La gent se trobarà oficines tancades i simplement per la sordera de la direcció de CaixaBank, per no sentar-se a parlar. Això és un fet.
Ruiz denuncia que els treballadors reben més pressions per a la venda de productes i que se'ls demanen objectius comercials desproporcionats. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
El govern es posa com a objectiu les 0 víctimes a les carreteres durant la Setmana Santa.
L'any passat, en aquest període, n'hi va haver 3. Avui comença la primera operació sortida en què s'espera molta mobilitat al nord i al litoral. Diumenge s'espera la tornada d'uns 240.000 vehicles cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. El cap de setmana fort, però, serà el següent. Entre diumenge i dilluns de Pasqua s'espera que tornin a la capital catalana uns 590.000 vehicles. Per aquests dies hi haurà desplegat fins a 1.038 controls de diferents tipologies, fins i tot sobre el GPS. Ho explica el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Google ens va donar aquesta possibilitat en una reunió que vam tenir i com que són els que governen el Waze i governen el Google Maps, ens van donar un usuari on podem corregir algunes rutes locals per evitar que entrin. Corregir rutes locals vol dir donar-les per tancades, anul·lar-les.
Les autoritats demanen prudència, sobretot en carreteres locals i comarcals poc conegudes.
I els viatgers miren Amèrica com a destinació per l'estiu, davant de la incertesa a l'Orient Mitjà.
Ho explica al Matí de Catalunya Ràdio la vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges Especialitzades, Rosó Murlà.
La gent té una tendència a dir, bueno, doncs no complico la vida i me'n vaig cap a l'altra banda. El beneficiat aquí, que està notant o que està recollint interessos viatgers, per exemple, és la zona del Carib.
Les agències de viatges han notat una retenció a l'hora de comprar durant els mesos més habituals, febrer, març i abril. Acostuma a ser l'època en què es fan més reserves per l'estiu, però el client li està donant moltes voltes. Avisen, això sí, que els preus pujaran com més temps passi.
Jo els recomanaria que reservessin ara, perquè, a més, si hi ha un increment superior al 8% de l'import del viatge, un client pot desistir del viatge i té dret a reembolsament fins 20 dies abans de la sortida del viatge.
Al Matí de Catalunya Ràdio ja vam avançar la setmana passada que els preus dels vols a Europa s'han encarit un 70% des de l'inici de la guerra a l'Iran.
I ahir va rebre l'eutanàsia Noelia Castillo, la jove paraplègica del Garraf, de 25 anys, després d'una lluita de gairebé 2 anys als tribunals.
La jove va morir ahir la tarda a la residència sociosanitària de Sant Pere de Ribes, on estava ingressada. Desenes de persones van concentrar-se a les portes del centre, entre els quals molts periodistes, però també membres d'advocats cristians o evangelistes que volien fer-li reconsiderar la decisió. Davant dels crits, els Mossos d'Esquadra, que en custodiaven els accessos, van haver de demanar silenci en diverses ocasions.
El cas ha motivat que el Parlament demani al Congrés una reforma de la llei de l'eutanàsia per escurçar els terminis davant de recursos judicials.
Així ho avançava la portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz, en una entrevista a l'hemicicle de 3Cat Info.
Fa uns mesos, un parell de mesos, doncs van registrar, conjuntament amb altres grups parlamentaris, una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis.
El cas de Noelia Castillo es va fer públic l'agost del 2024 i la seva eutanàsia es va programar, però un jutge va paralitzar el procediment a instàncies del pare de la jove, representat pel col·lectiu Advocats Cristians. La causa ha recorregut totes les instàncies judicials possibles, el TCJ, el Tribunal Suprem, el Constitucional i fins i tot el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, l'últim que avala l'eutanàsia.
I el presumpte autor de la violació d'una dona al febrer a Montjuïc, a Barcelona, era un pres que estava de permís i que ja havien condemnat per agressió sexual.
L'home de 25 anys va saltar i violar la víctima quan ella passejava el gos a plena llum del dia als jardins Costa i Llobera de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut a la presó de Quatre Camins, on complia condemna. L'any 2018, quan era menor, el van declarar culpable de diversos delictes sexuals.
I el Congrés ha aprovat reformar la llei de la memòria democràtica per ampliar les indemnitzacions a represaliats per la dictadura franquista.
La reforma preveu indemnitzacions de 250.000 euros per als familiars dels assassinats, de 180.000 en el cas d'incapacitats permanents absoluta i 500.000 euros en cas de gran invalidesa. Tot i això, molts partits consideren que la mesura no compleix les expectatives. El ministre Ángel Víctor Torres s'ha compromès a recollir les propostes de la resta de grups en el tràmit parlamentari, com li reclamava el republicà Francesc Marc Álvaro.
Este Real Decreto Ley era necesario, corregía un error histórico, hacía justicia, respondía a dignidad, también a reparación, a no repetición, y ahora tenemos que conseguir que ese proyecto de ley sea el mejor posible con el apoyo de los grupos políticos.
Hem de filar prim. No pot ser que fem aquest Real Decret i la família de Puig Antic no es pugui acollir.
Junts per Catalunya s'hi ha abstingut perquè considera que la mesura queda curta.
Desestimat l'arxivament de la causa oberta als Estats Units contra el deposat president de Venezuela, Nicolás Maduro.
En la segona compareixença davant la justícia de Maduro i la seva dona, Cilia Flores, el jutge que porta el cas a Nova York ha rebutjat la petició que n'havia fet la defensa. El magistrat, en canvi, ha qüestionat la fiscalia i s'obre a permetre que contractin un advocat pagat pel govern veneçolà. Poc després d'acabar la sessió, el fill de la parella, Nicolásito, ha sorprès, mostrant des de Caracas, la seva confiança en la justícia dels Estats Units.
Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos.
I els autònoms celebren que el Congrés dels Diputats hagi aprovat una vegada una proposició no de llei per aplicar l'IVA franquiciat, seguint una normativa europea que hauria d'haver entrat en vigor a Espanya l'any passat.
La proposició, que no és vinculant, preveu que aquells professionals que ingressin menys de 85.000 euros anuals no hagin de declarar l'IVA. Des de la PIMEC calculen que se'n poden beneficiar uns 150.000 autònoms. Dubten, però, de com i quan s'aplicarà, ho explica la presidenta d'Autònoms de la PIMEC, Elisabet Bach.
Dona un marc d'actuació Una altra cosa és com després Espanya ho transposa a la seva normativa, que pot fer, pot aplicar elements més restrictius dels que marca aquesta directiva europea, perquè el que marca és un marc d'actuació, no? A partir d'aquí cada estat ho adapta a la seva situació.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí. I una noia amb els ulls foscos m'ha endevinat en l'horòscop que està amb tu, ho porto escrit en el destí.
Avui a Girona arrenca el Festival Estrenes. Començarà amb dos plats forts, un concert de la Ludwig Band a la Mirona de Salt i amb els concerts de Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori. De moment ja s'han venut 28.000 de les 32.400 entrades del festival. Recordem que l'Estrenes s'allargarà fins el dia 3 de maig.
I la segona?
No estàs farta d'esperar sempre aguantant aquesta farola. Amb pluja, neu, amb vent i fred, sempre amb la mateixa postura.
I Sopa de Cabra publica avui un recopilatori titulat Grans èxits i estimats fracassos, amb 20 cançons que recullen alguns dels seus himnes, com L'Empordà, Camins o Mai trobaràs aquest tema. Per exemple, compta amb artistes com Bus, Ginestà o Els Tiets. Grans èxits i estimats fracassos tindrà un segon volum a la tarda i sumarà un total de 40 cançons.
Mira't els ulls, posa els peus a terra. El teu príncep blau.
I la tercera.
Avui, a partir de les 10, comença la venda d'entrades per al públic general pels concerts de Shakira. Recordem que l'artista colombiana farà residència a Madrid, on de moment actuarà 9 dies entre setembre i el mes d'octubre. El rècord de la residència més llarga a l'estat el té Bad Bunny, amb 10 concerts i que ja ha venut 500.000 entrades.
I pel que fa als esports, Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
Rafinha va haver de ser canviat per molèsties a la cuixa a la mitja part de l'amistós entre França i el Brasil.
El davanter del Barça se sotmetrà avui a proves mèdiques per determinar si hi ha lesió. El partit França es va imposar per 2-1. Mentrestant, el blaugrana Fermín López veu l'equip favorit a la Champions a l'altura de l'Arsenal i el Bayern de Múnich. Al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el migcampista ha explicat que una de les claus és que han après a patir.
El partit, per exemple, del Newcastle, la ida, van patir, però era el que tocava perquè era un rival molt difícil, camp molt difícil, i crec que hem après que a vegades hem de patir i hi ha moments del partit que controlem nosaltres i altres que hem de patir.
Per cert, que el Barça va anunciar oficialment que ja ha superat els 150.000 socis.
I en ciclisme, Dorian Godon manté el lideratge de la Volta a Catalunya.
Ahir final a l'esprint, amb victòria del britànic Ethan Byrnon de l'equip NSN. Godon segueix líder a 13 segons del britànic Tom Pidcock de l'equip Pinarello. El director de l'equip, Alex Sands, avisa que avui poden canviar les coses amb la primera etapa de muntanya, 155 quilòmetres entre la Seu d'Urgell i el Coll de Pal, de categoria especial.
Tot dependrà, lògicament, del ritme que posin els demés, sobretot el Bisma. Però bé, ho provarem i està clar que volem lluitar per la general.
I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se pot ser tenir clar que si esteu malalts és millor no llevar-se. Al contrari del que fa unes setmanes indicaven la patronal i el govern, escandalitzadíssims per l'augment de baixes laborals a Catalunya, a mi em sembla molt bona notícia que per fi la societat catalana vagi entenent que si estàs malalt tens dret a no treballar. Ja no només per la teva salut, que és el principal motiu, sinó per la dels altres. I crec que el que va passar dimecres amb la Rosalía al seu concert de Milà, havent-lo de suspendre perquè es trobava malament, hauria de ser una lliçó per tots plegats. La Rosalía segur que ja es trobava malament abans del concert i segur que va fer allò de fer el cor fort i va sortir a l'escenari i va ser després quan es va adonar que, tal i com estava, no podia fer bé la seva feina. Doncs bàsicament seria això. Sigui quina sigui la teva feina, per molt important que et sembli, no l'hauries de fer malalt.
Somriu i diu que no té pressa.
I avui cançons sobre el canvi al govern espanyol.
Punt i final a l'etapa de Maria Jesús Montero, i per això cançons, ui, té mèrit, que tenen signes de puntuació en el títol.
Hosti.
Signes de puntuació en el títol. Com la, hem posat un de cada. Hem posat un apòstrof, l'Empordà.
Molt bé.
L, apòstrof, Empordà, del Sopa de Cabra. Signes de puntuació. Punts suspensius. Aquest tema de Britney Spears molt sovint s'oblida, però el títol formalment correcte és 3 punts suspensius.
Ah, comença amb els 3 punts.
Baby One More Time. Si tu mires el títol, hi ha 3 punts suspensius al principi.
Aquest divendres, Fred?
Sí, home, t'ho diràs. Més per alguns que per altres, també t'ho diré. Sí. Però n'hi ha títols de cançó que tenen signes d'exclamació, això és bastant habitual, però no n'hi ha gaires que portin 2 signes d'exclamació. És el cas d'aquest bum, 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 bum dels Venga Boys. Tamasso.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units no bombardejaran instal·lacions energètiques de l'Iran, almenys fins al 6 d'abril.
Donald Trump ha decidit allargar 10 dies més la treva que inicialment va decretar, segons diu, a petició de Teheran.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva gent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques.
Trump, però, estudia enviar 10.000 soldats d'infanteria addicionals a l'Orient Mitjà, segons publica avui el diari The Wall Street Journal.
Tot plegat després que l'exèrcit israelí hagi anunciat que ha matat el responsable militar iranià del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Carlos Cuerpo serà el nou número 2 del govern de Pedro Sánchez.
El nou ministro de Hacienda serà el hasta ahora secretario de política territorial Arcadi España.
I com també anuncia el president del govern espanyol, l'exmà dreta de Ximo Puig serà el nou ministre d'Hisenda. Tots dos prendran possessió del càrrec aquest matí en substitució de Maria Jesús Montero.
I aquí els sindicats d'educació majoritaris amenacen amb més vagues després de Setmana Santa.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir, doncs, aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre.
Ells diuen que tenen la mà estesa, ens emplacen a reprendre les negociacions a la mesa sectorial, però el que estan argumentant és que ells defensaran l'acord que s'ha signat.
Són Yolanda Segura d'Ustec, Ignasi Fernández, de professors de secundària, exigeixen reobrir la negociació amb el govern després que la reunió d'ahir no va servir per acostar posicions.
I avui qui fa vaga és la plantilla de CaixaBank.
I això pot afectar l'activitat a les oficines. La protesta coincideix amb la celebració de la Junta d'Accionistes de CaixaBank a València.
El govern es posa com a objectiu les 0 víctimes a la carretera durant la Setmana Santa.
L'any passat, en aquest període, n'hi va haver 3. El Servei Català de Trànsit desplegarà aquests dies més de 1.000 controls. Ramon Lamiel, el director de l'organisme, apunta una altra novetat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Google ens va donar aquesta possibilitat en una reunió que vam tenir i com que són els que governen el Waze i governen el Google Maps, ens van donar un usuari on podem corregir algunes rutes locals.
I ahir va rebre l'eutanàsia Noelia Castillo després d'una lluita de gairebé 2 anys als tribunals.
El cas ha motivat que el Parlament demani al Congrés una reforma per escurçar justament els terminis davant de recursos judicials, tal com avança la portaveu del PSC, Elena Díaz, al programa L'Hemicicle d'aquesta casa.
Fa uns mesos, un parell de mesos, doncs van registrar conjuntament amb altres grups parlamentaris una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis.
Els viatgers miren cap a Amèrica com a destinació per l'estiu davant de la incertesa a l'Orient Mitjà.
Ho explica al matí la vicepresidenta de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, Rosó Murlà.
La gent té una tendència a dir, bueno, doncs no complico la vida i me'n vaig cap a l'altra banda. El beneficiat aquí, que està notant o que està recollint interessos viatgers, per exemple, és la zona del Carib.
I un recordatori. Aquest cap de setmana tornem a l'horari d'estiu.
O sigui que la nit de dissabte a diumenge s'avança una hora, les 2 seran les 3, cosa que vol dir que dormirem una hora menys.
Avui també parlarem a partir de 8:45 a l'Àgora amb Marta Junqué, directora de Time Use Initiative. Hi ha cultura, una exposició, Chess Matisse, el llegat d'una nova pintura. Obre avui les portes al Caixa Fòrum de Barcelona.
La comissària de la mostra és Aurélie Verdier, conservadora en cap de les col·leccions modernes del Pompidou.
On convoque plusieurs voix.
Reunim diverses veus heterogènies d'una cinquantena dels artistes més importants del segle XX que interactuen, interpel·len Matisse.
En punt ara també les 6:33. Repassem els titulars, les portades de la premsa. Avui amb el ministre Cuerpo i la mort de Noelia Castillo en totes les portades, Marc.
Sí, comencem a Madrid. Ricard, Sánchez situa l'economia com la seva prioritat amb Cuerpo com a vicepresident, diu La Vanguardia. Diari Ara, Sánchez situa Cuerpo de vicepresident i un federalista valencià de ministre d'Hisenda. El País, Sánchez impulsa Cuerpo com a nou pilar del govern espanyol. El periòdico obre edició amb el cas Noelia, dibuix de la jove i titular Noelia, 25 anys de patiment i dissort. Diari Ara, l'eutanàsia de la Noelia arriba enmig de la pressió de l'extrema dreta. El Mundo, la jove Noelia consuma la seva mort voluntària assistida per l'Estat. Altres temes de portada, El País, Trump endarrereix l'amenaça contra les plantes energètiques de l'Iran i El Mundo, l'Iran avisa als Estats Units que convertirà l'illa de Hark en un bany de sang. I dos temes més, La Vanguardia, el coi beta, les esportistes trans a les proves femenines, investigació del periòdico, el nadó maltractat va passar per 3 hospitals abans del Vall d'Hebron.
Avui a Bossòst, a la Vall d'Aran es desperten amb 4 graus, al migdia arribaran els 12, i a Mollà tenen un grau, una màxima prevista de 14. Farà sol i menys vent, però estem pendents també d'una nova ventada de cara a diumenge. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui i demà farà vent, als llocs habituals, i no serà tan fort com ahir. Farà sol, avui també i demà al matí, però demà a la tarda s'ennuvolarà la meitat nord i nevarà al Pirineu, sobretot al nord de la Serralada, en cotes que poden baixar fins als 1.000 metres la nit de dissabte a diumenge. I atenció diumenge, perquè el vent del nord s'enforteix a tot arreu, però ho farà especialment intens al Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona.
I l'endemà que sabéssim que una trentena de maquinistes de Renfe van falsificar documents mèdics per no treballar, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Recentment hem sabut que una trentena de maquinistes de Rodalies han emprat justificants mèdics falsificats per poder disposar de permisos retribuïts. Aquests lladregots eminents aconseguien 4 dies de baixa sense acreditar problemes de salut, un descans que acostumava a coincidir amb setmanes de pont, amb la qual cosa els bufandes en qüestió podien aprofitar per marxar a casa seva durant setmanes, i dic això perquè la majoria d'aquests il·lustres pencaires no són catalans. És prou sabut que gran part d'aquests cafres pertanyen al sindicat Ultrasamaf, proper a Vox i especialista en convocar vagues il·legals sense avisar la ciutadania. També sabem que Renfe coneixia aquest frau i que l'ha ignorat durant la recent crisi de mobilitat a Catalunya. I també sabem que Renfe tindrà el 51% de l'empresa mixta del traspàs fictici de Rodalies a Catalunya. El que no sabem és fins quan el govern de tothom estarà disposat a que se'ns pixin a sobre i que ens enviïn colonitzadors professionals. Mentre avui, tu tornes a arribar tard a la feina.
I amb què ens despertes avui, Canalies?
Bon dia, avui amb la música de Lady Gaga i el seu èxit Aplaus. I és que tal dia com avui, un 27 de març, però de l'any 1962, l'Institut Internacional de Teatre, amb el suport de la UNESCO, va instaurar el Dia Mundial del Teatre, buscant promoure el teatre en totes les seves formes. Recordem que gràcies al gran esforç i passió dels grecs van crear el teatre amb el propòsit de potenciar el valor del teatre com a mitjà per l'enteniment i la pau entre les nacions. Actualment, i reflectint els ideals i objectius de la UNESCO pel que fa a la cultura, l'educació i l'art.
I què ha passat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, el Maiol Roger ens ha portat una altra dada apassionant. Avui ha tocat parlar de sexe i els votants dels partits polítics.
Sabent que un de cada 4 espanyols no ha tingut sexe en l'últim any, quin partit diu que ha mantingut menys?
Jo diria que Vox o PP.
Junts, PP.
És el PSOE. Quin és el que més? Perquè aquí sí que trencarem estereotips. Uah. Quin és el partit
Vox.
El que més?
Vox.
Esquerra, Junts.
El PNB. Pregunten si s'ha participat a orgies.
Què?
Els que més han participat a orgies són Coalició Canària. Els que més són els votants de Sumar, amb un 8,1, seguits dels votants de Vox, amb un 7,2.
Bueno, i tot això, on hi ha processó avui?
Doncs mira, avui a Peralada, la processó dels Dolors és una de les més antigues de la demarcació, amb més de 800 anys d'història. Segons diu la tradició, el divendres abans del Divendres Sant es dedica a la Mare de Déu dels Dolors i dona lloc a un dels esdeveniments més populars i més arrelats a la vila. La processó silenciosa transcorrerà de nit pels carrers del poble simbolitzant els dolors que sentia la Verge Maria causats per la passió del seu fill. A 2:15 hi haurà la missa i tot seguit, evidentment, la processó.
I a les xarxes, Marta Viana, bon dia. dia.
Bon dia.
Què s'ha fet viral?
Doncs el discurs de Taylor Swift, que ha fet aquesta matinada als premis Head Radio Music Awards.
Give yourself time to make mistakes. Give yourself time to hone your craft.
Ha dit que no s'havia cregut artista fins molt després de començar la seva carrera i ha dedicat el discurs al seu promès, que diu que el disc que ell ha fet ara és del tot optimista i que és un reflex del seu estat ara mateix anímic.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del sindicat CGT a Serra Soldadura. L'empresa es veu afectada per un concurs de creditors sol·licitat per la seva propietat, la multinacional Aernova. Una decisió que posa en perill uns 500 llocs de treball, directes i indirectes, bona part dels quals d'empleats més grans de 50 anys, segons assegura el sindicat. La plantilla reclama que es dugui a terme un pla de viabilitat per evitar el tancament d'aquesta empresa del sector de l'automoció, fundada el 1934.
És una indústria que té molts pics i moltes valls, i ara mateix estem en una vall doncs, molt fotuda. El que no pot ser és Aernova, que amb aquestes facturacions milionàries, les seves decisions i la gestió que ha fet la Serra Soldadura ha sigut un autèntic desastre.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les caigudes s'imposen a les borses. Després d'uns dies de millores, els inversors són escèptics sobre un possible acord que posi fi a la guerra. Els parquets asiàtics a aquesta hora operen mixtos. Els de Hong Kong i Xangai creixen una mica, però els de Japó, Corea del Sud i l'Índia cauen al voltant d'un 1%. A Europa i els inversors van vendre amb força. L'IBEX va tancar en pèrdues i va baixar dels 17.000 punts. L'índex europeu més afectat és el DAX, l'alemany, que va caure gairebé un 2%. Als Estats Units, el Nasdaq s'estima més d'un 3%. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent se situa en $107 i la llum avui serà més barata de 6 a 8 del matí i posar una rentadora ens costarà més de 8 a 9 del vespre. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival de Música de Montserrat ofereix, un any més, un extraordinari concert de Rams. El 28 de març, a l'Abadia de Montserrat, podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama. Una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig, a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem pels Estats Units, que donen 10 dies més de treva a l'Iran per no bombardejar instal·lacions energètiques.
Això ens porta fins al 6 d'abril. Donald Trump ha anunciat a la seva xarxa social Truth que donava aquest nou termini a petició de les autoritats de Teheran, amb qui estaria negociant el seu enviat especial Steve Witkoff. Poc després, ell mateix m'ha donat detalls en una entrevista a la cadena Fox News.
Els iranians m'han demanat, a través de la meva agent, si podíem tenir més temps per negociar, perquè l'ultimàtum finalitzava demà a la nit, molt ràpid. I si no fan el que han de fer, llavors els destruiré les centrals elèctriques. Els he donat un nou termini de 10 dies. Em demanaven 7, però els he dit que els en dono 10.
D'altra banda, el Wall Street Journal informa que la Casa Blanca estudia enviar 10.000 soldats d'infanteria addicionals a l'Orient Mitjà. Mentrestant, Israel no ha aturat els atacs sobre l'Iran ni el Líban, tot plegat després que l'exèrcit israelià hagi anunciat que ha mort el responsable militar iranià del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
Pedro Sánchez ha anunciat el seu nou equip de govern després de la sortida de María Jesús Montero per anar de candidat a les eleccions andaluses.
A València, Arcadi Espanya, exmadreta de Ximo Puig, serà el nou ministre d'Hisenda i tindrà el repte d'aprovar el nou model de finançament autonòmic. Pel president espanyol es tracta d'un perfil idoni pel càrrec.
És una persona, en conseqüència, recta, intel·ligente, comprometida, que darà continuïtat al bon hacer de María Jesús Montero.
Qui també guanya pes al govern és l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que passa a ser el número 2 de Sánchez i assumeix la vicepresidència. Tots dos prendran avui possessió.
Mestres i metges tornen a les negociacions.
Els sindicats d'educació es van trobar ahir per primera vegada una setmana després de les aturades, però no van acostar posicions. El govern insisteix que l'acord pactat amb Comissions Obreres i la UGT no té marge de millora. D'altra banda, Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària, amenacen amb més vagues després de Setmana Santa.
Si no hi ha aquesta voluntat d'obrir, doncs aquesta mesa de negociació, convocarem vagues en aquest tercer trimestre.
Ells diuen que tenen la mà estesa, ens emplacen a reprendre les negociacions a la mesa sectorial, però el que estan argumentant és que ells defensaran l'acord que s'ha signat.
Pel que fa als metges, el Ministeri de Sanitat i els sindicats de metges han tornat a seure després que les converses quedessin aturades al desembre. En aquest cas sí que veuen un canvi de to. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
S'han reprès les negociacions que estaven trencades amb el comitè de vaga des del mes de desembre. S'han exposat la situació, com estava, i s'han explorat vies per poder trobar la sortida al conflicte.
Això pel que fa a les millores que depenen del Ministeri. Metges de Catalunya assegura, però, que la conselleria encara no els ha convocat a cap reunió per abordar les demandes que poden respondre des de Catalunya.
Qui també protesta avui és la plantilla de CaixaBank.
Fan vaga i, segons els sindicats, això pot afectar l'activitat de les oficines i fins i tot que n'hi hagi de tancades. Es queixen que l'entitat no se vingui a negociar, segons Raquel Ruiz, que és la secretària general de l'UGT a CaixaBank.
La gent se trobarà oficines tancades en els seus barris i simplement per la sordera de la direcció de CaixaBank, per no sentar-se a parlar. I això és un fet. Vull dir, diuen això, que no n'hi ha més sec que el que no vol veure. Pues és el que ens està passant, que la direcció de l'empresa és que no vol sentar-se a parlar de res.
I afegeix que els treballadors cada vegada reben més pressions per la venda de productes i se'ls demana objectius comercials que consideren desproporcionats. La vaga coincideix amb la celebració de la Junta d'Accionistes a València.
Més notícies. La nit de dissabte a diumenge tornem a l'horari d'estiu i això vol dir que avancem els rellotges i a les 2 de la matinada seran les 3. Més enllà de dormir una hora menys, el canvi deixa molts interrogants.
Per exemple, si és l'últim cop que es farà, el Parlament Europeu ja va votar abolir-lo el 2019 i el govern espanyol també ho ha posat sobre la taula. Per ara, però, no hi ha data i els experts asseguren que ja no té sentit continuar fent aquest canvi. És el cas de la sociòloga i professora de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, que alerta que el canvi a l'horari d'estiu és encara pitjor que el d'hivern.
El nostre bioritme, tot això l'atabala de mala manera. Aquest segon canvi que fem és el que pitjor ens va a nosaltres, perquè és el que més ens allunya de l'horari natural, aquell que té a veure amb el sol, la natura, i com som nosaltres, com si no fóssim una humanitat reconstruïda per l'ús del temps social.
Detecten 6 nous casos de pesta porcina a la zona del risc. El total arriba gairebé als 240.
En la darrera setmana s'han capturat uns 400 senglars dins la zona del risc. El conseller d'Agricultura lamenta les molèsties i demana la complicitat dels veïns de Collserola per assolir l'objectiu d'exterminar-los. Alerta aquells que manipulen tanques o trampes que estan delinquint.
David Àngela.
El conseller Òscar Ordeig reitera que cal eliminar els senglars de Collserola i informa els veïns que s'aniran aixecant les restriccions a mesura que es pugui.
Reduir a 0 els senglars d'aquesta zona. 2. Demanar el màxim de comprensió i disculpes a tots els ciutadans per les afectacions, especialment aquells que viuen i treballen en aquella zona.
Els veïns, per la seva banda, demanen coherència, transparència i informació de la gestió a la Generalitat. Des de Collserola, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Departament d'Agricultura assegura que ha aconseguit reduir fins un 44% la densitat de conills a la plana de Lleida.
Reconeixen, però, que encara queda molta feina per fer per combatre una plaga que fa anys que arrasa els cultius.
Des de la posada en marxa el juny passat de l'últim pla de control poblacional s'han abatut 156.000 conills a la plana de Lleida entre personal de la conselleria, agents rurals, pagesos i caçadors. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que el pla està donant resultats.
Sí que també veiem depèn de la zona, però que també veiem una baixada determinada de densitats de determinats territoris, de determinades comarques, entre el 30 i el 40% de baixada de les densitats.
Per altra banda, els afectats creuen que els càlculs del departament són massa optimistes. Ordeig també ha anunciat que a l'abril es resoldran les sol·licituds d'ajuts per comprar material de protecció per als cultius. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I cau el nombre de naixements d'ossos bruns al Pirineu.
La població s'estabilitza per primera vegada des que fa 30 anys es va reintroduir aquesta espècie a la serralada.
Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
L'any passat es van comptabilitzar al conjunt del Pirineu 108 exemplars d'os bru, la meitat dels quals al costat català. És una xifra pràcticament calcada a la del 24. Està frenada en el creixement de la població, s'explicaria pels naixements que s'han desplomat. L'any passat només van néixer 3 cadells a Catalunya, quan l'any anterior havien estat 12. Ricard Casanovas, cap de Servei de Flora i Fauna del Departament de Territori.
No és una qüestió allò preocupant, sinó que és una qüestió puntual.
Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I la crònica cultural la comencem avui parlant de música, primer amb els Premis Santa Rock.
Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
Alosa, Ginestà i Oques Grasses van ser els grups més guardonats amb aquests premis en una gala que es va celebrar ahir a l'Auditori de Girona, Marta Viana.
Es van entregar una vintena de guardons entre els de votació popular i de la crítica, tot plegat en una gala que va homenatjar Artur Blasco amb el Premi d'Honor i va tenir una dotzena d'actuacions en directe.
Girona, Maria Rovira.
El duet barceloní Alosa va pujar fins a 3 vegades a l'escenari per recollir els guardons de millor disc de folk pel públic i la crítica, pel primer cant del matí i millor artista revelació. Oques Grasses van recollir els guardons de millor artista i directe pel vot popular i també dos premis del públic que es van endur Ginestà, millor disc de pop rock per Només Viure i millor cançó per Tot el que ens queda, que agraïen així.
També reivindico una mica a l'ofici de fer cançons dels processos lents, dels processos que van lluny. Ara estem fent un disc, potser serà dels pocs discos de pop o de música urbana lliure d'IA, i això ens fa molt feliços, així que visca la música.
Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un concert de presentació.
Lo més estrany ha passat solament amb un bri de paraula en la veu.
El valencià Borja Penalba presenta aquest diumenge a Barcelona el seu nou disc, Giròvec, Suite de Parlavà.
Ho farà amb un concert que repassarà les 11 peces d'un disc que sorgeix després de mig any de confinament del cantant a Parlavà, al Baix Empordà, en un moment personal difícil. El mateix lloc on Miquel Martí Pol va escriure el poemari Suite de Parlavà, que Penalba espera homenatjar a través d'un to íntim i personal de nou àlbum.
Jo diria proper. M'agrada el concepte perquè en contrast amb l'anterior Giròvec que vas fer, amb el primer disc en solitari que vas fer, aquest podríem dir que és més cap a dins, és més íntim, amb molt poca instrumentació, unes guitarres, un piano.
I ara teatre, Marta?
Sí, perquè després de conquerir França amb dos premis Molière, arriba al Teatre Condal de Barcelona la comèdia Una idea genial, amb Lluís Villanueva i Anna Azcona.
Montse Pujol.
Una hora i mitja d'embolics, converses encreuades i malsentesos sobre la parella, la seducció i els desitjos de quatre personatges que en una nit es troben resultat de la maniobra d'un d'ells. El públic complia ahir el Condal, va riure amb ganes responent a la voluntat de l'autor francès del text, que el públic gaudeixi i rigui al màxim. Susana Garachana, una de les actrius del muntatge i que també ha adaptat el text del francès Sebastián Castro, afegeix que l'obra és un vodevil complet.
És una obra que té una història, que comença, passa una cosa i acaba, no té missatge. L'autor sempre diu, és una obra que no té un missatge, no vol canviar vides, vol divertir molt la gent, i els francesos ho saben fer molt bé, això.
Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'exposició Xes Matís, el llegat d'una nova pintura, obre portes avui al CaixaForum de Barcelona.
Fruit d'una col·laboració amb el Centre Pompidou, s'exposen 45 obres de l'artista francès i una cinquantena d'altres pintors que entren en diàleg o bé per temàtica o per estètica. La comissària és Aurélie Verdier, que també es conserva durant cap de les col·leccions modernes del Pompidou.
On convoque plusieurs voix.
Reunim diverses veus heterogènies d'una cinquantena dels artistes més importants del segle XX que interactuen i interpel·len Matís. I podem trobar, per exemple, Pablo Picasso, André Derain, Fatma Haddad, coneguda com a Bayà, Anna Eva Bergman, Barnett Newman o Daniel Buren.
Barnett Newman o Daniel Buren.
I els esports, Maiol Roger.
Rafinha va abandonar el partit entre França i el Brasil per molèsties a la cama. Avui el davanter blaugrana se sotmetrà a proves mèdiques per determinar si hi ha lesió.
Avui partit Espanya-Sèrbia amb una bona representació blaugrana.
Lamine Yamal o Pedri seran titulars més que probables en aquest amistós de la preparació de la selecció espanyola. Ahir gol de Lewandowski en la remuntada de Polònia contra Albània, que encara els manté amb opcions de jugar al Mundial.
L'equip femení es prepara per la tornada dels quarts de final de la Champions.
Que seran la setmana que ve. Ja s'han venut 37.000 entrades per al partit del Camp Nou contra el Real Madrid. Recordem que a l'anada les culers van guanyar 2-6.
I en ciclisme, Dorian Gordon manté el lideratge de la Volta a Catalunya.
El francès de Lineos va guanyar, continua al capdavant, encara que la prova d'ahir la va guanyar a l'esprint el britànic Ethan Vernon de l'equip NSN. Avui prova de muntanya de 155 quilòmetres entre la Seu d'Urgell i el Coll de Pal, de categoria especial.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
Els inicis mai són fàcils, però sí necessaris. Este cap de setmana arranca una nova edició del Mundial Femení de Motociclisme, la tercera, i ho fa amb la participació de 3 pilots catalanes. Són poques, podeu pensar, però és la primera vegada que n'hi ha més d'una. Per arribar als números del Mundial masculí, per exemple, cal començar de zero. Cal tindre paciència, cal seguir treballant i també cal tindre referents. A la ja més veterana Sara Sánchez, per ser comentarista de l'Univers MotoGP de Catalunya Ràdio, se sumarà la tarragonina Paula Ramos i la pilot de Castelldefels, Ivonne Serpa. Amb la de Gironella completen el trio de catalanes en este Mundial de 12 proves en 6 circuits que comença ara en Portimao. Ah, important també, cal tindre presència en els mitjans, perquè així n'arriba la visibilitat, amb ella els patrocinis i, per tant, també els recursos.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Les nostres maduixes d'origen nacional estan a només 2,29 al mig quilo.
Un 20% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 0 graus a Olot, 1 grau sota 0 a Tornabous, a l'Urgell, i 3 graus a Vilafranca del Penedès. Amb un dia que serà assolellat, els 4 núvols que queden a la Vall d'Aran aniran marxant. Sí que tindrem vent encara al Pirineu, a l'Empordà i al sud de Catalunya, però més moderat que no pas ahir. Avui la temperatura quedarà frenada, excepte al sud del país, que encara podrien arribar al voltant dels 20 graus. Demà, sol al matí, tarda amb núvols a la meitat nord, nevades també al Pirineu, que la nit de dissabte a diumenge poden arribar a baixar fins als 1.000 metres i encara vent als mateixos llocs que avui. I diumenge, atenció, perquè el vent s'enforteix a gairebé tot arreu, especialment intens serà al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona i també al sud de Catalunya.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Hem estat contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Ara ve el moment festival.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
És el moment anotant i siguin efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça Estrella Roja. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45 obrirem l'àgora parlant del canvi d'hora d'aquest cap de setmana. Té sentit continuar-lo fent? En parlarem amb Marta Junquer, directora de Time Use Initiative.
I a 9:00 ens fixarem en el veto del Comitè Olímpic Internacional a les dones atletes transsexuals. Ho analitzarem amb l'advocada de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Bàrbara Molló, i l'activista trans Sílvia Sicore.
A partir de 10:00 plantejarem un nou dilema. Les tradicions s'han de mantenir com han estat sempre o s'han d'actualitzar? Ho preguntarem a Judit Mascó, a Elisenda Pineda, Àngel Llàcer i Glòria del Toro.
I 11:00, entrevista a Natza Ferrer, que acaba de publicar el llibre L'última vegada que et dic adéu.
Des de 6:00 fins a 1:00 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir ens vam interessar per l'estat de salut de la Rosalia després que dimecres a la nit es veiés obligada a interrompre el concert de Milà a causa d'una intoxicació alimentària. Ens en va parlar el periodista Tommaso Ristretto.
La Rosalia en questo momento è stabile dopo che
Ha sido una noche un più complicata.
Perché ha sigut una nit complicada, Tommaso?
Perché la Rosalia ha fatto pop.
Pop?
E come si dice in Italia, quando fai pop, non hai stop.
Vale.
Non è sicuro, l'intossicazione di Rosalia, perché una squadra di scientifici è analizzando la cacca, la nocciola, la Nutella, e non ne abbiamo risultati.
Ancora stanno analizzando la Nutella della Rosalia.
Corretto, Radio Barcellona. Molto bene,
Radio Barcellona no, Catalunya Radio.
Claro, Radio Barcellona, siamo pendenti di tutto il processo di lavaggio di stomaco della Rosalia.
Doncs va, Tommaso, moltes gràcies. Alguna cosa més, Tommaso?
Sí, bastoni al Barça, eh?
Bastoni al Barça!
Avui a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
Bon dia. Sabeu què passa? Doncs que dissabte, la nit de dissabte a diumenge, canvien l'hora. I si sou tan desastres com jo, us passarà que no sabreu quins rellotges teniu a l'hora, perquè s'actualitzen automàticament, i quins no. El meu truc per no liar la parda i no arribar tardíssim a tot arreu el diumenge? Doncs fer-me una llista dels rellotges que he de canviar. El del cotxe, el del forn, el de... Bé, els rellotges que abans els canviàvem tots i ara, doncs ara és un caos, em sembla. Ànims amb això.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per fer lloc al quarto de les rates per endollar-hi un arcó congelador. Ja ha arribat el temps d'obrir el paquet de macarrons i que en surtin papallones. O de trobar un capoll enganxat a la junta del tap de rosca amb el pot de vidre. La meva única recomanació és la de congelar llegums, pasta i farines, per poc que sigui possible. I paciència, no ho podrem matar tot. La cuina no és un laboratori, sinó un ecosistema.
E dal suo amore ritornò. Non era il cuore, non era il cuore, tra la 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 la, tra la la leru. Non le bastava quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la 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 la, tra la la leru. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la 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 la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.